10 i pràcticament 12 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, és dijous, és 30 de desembre de 2010, demà cap d'any. Per tant, és aquell moment, com hem dit sovint, en què molts de vostès de ben segur que començaran a pensar a veure aquest 2010 com ha anat, millor, pitjor, les bones coses les he gaudit, les no tan bones les he patit i les he hagut d'afrontar amb fermesa, en fi. És aquell moment de fer balanç, repetim, i avui ens acompanya l'alcalde Jordi Baget, a qui saludem. Jordi, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què tal, com està?
Bé, bé, una mica refredat.
Sí, però bueno, com gairebé mitja humanitat.
Sí, sí, no, exacte, sí, jo crec que estem en... són les èpoques també. Mm-hmm.
De moment, bé les festes?
Bé, bé, les festes, home, les festes sempre les esperes amb alegria, ja. Són festes per estar amb la família, festes per pensar que el món és complicat, està complicat, però hi ha moments com ara l'Avinguda dels Reis, que jo crec que són moments màgics que necessitem. No necessitem no només els moments que van bé, sinó que també els que van malament, com aquests, que són moments durs, doncs ajuden a entendre que som més humans i ens estimem més del que semblem tots.
Ens deia ara fa uns moments l'alcalde, és complicat fer un balanç de l'any allò amb uns moments, no?
Sí, la veritat és que és complicat.
Perquè clar, en un any poden passar tantes coses.
Han passat.
I de fet han passat moltes coses.
No? Els balanços es poden fer molt minuciosos, es poden fer molt generals, no? I lògicament la visió general és el que tens que tindre com a concepte, no? Què t'ha passat. I a vegades és difícil perquè amb l'activitat o la responsabilitat que jo doncs tinc, es passen moltes coses en un any, eh? Potser hi ha altres tipus de vida que són molt més doncs, simples o més rutinàries. Per sort i per desgràcia, la responsabilitat d'alcalde és una activitat frenètica, i a més aquests temps, que són temps que estan convulsos, que són temps complexos, i que les notícies o fins i tot el futur exactament s'improvisa perquè no saps ben bé per on van caient les coses, doncs fan un any difícil de fer balanç a vegades.
Mm-hmm. Esteu cansat?
Cansat no. El que sí que és cert que com que les coses han canviat molt, a vegades es fa dur. Es fa dur en el sentit de que la responsabilitat que un té i els reptes que se li han imposat, no que tu has buscat, perquè aquest és el gran canvi, no? Quan tu et presentes com a alcalde, tu tens un objectiu claríssim i tens uns projectes i, com tots sabem, el 2007-2008, aquesta crisi profunda que està canviant mig món i que està canviant, no el món, està canviant la forma de viure que nosaltres doncs, teníem assumida, doncs clar, et canvia les teves perspectives, et fa replantejar tota una sèrie de coses que no tenies previst. Llavors, lògicament, això a vegades es fa feixuc. Clar, si fos positiu, si tot fos per millorar, però estàs veient que no, que les coses estan complicant, que les coses doncs, van empitjorant i necessites donar resposta a una sèrie de reptes que tu no tenies previst i que com a responsable doncs, has de fer front i això a vegades és dur. Sí.
En aquests darrers anys, 2-3 anys sobretot, en aquesta ja tradicional conversa de balanç amb l'alcalde, Jordi Baget ens deia, l'any vinent serà dur. Gairebé podríem repetir les mateixes sensacions. L'any vinent encara serà...
Bueno, jo tinc la sensació...
Més dur encara del que...
No sé si ni més ni menys, però que és un any que... A veure, jo no és que sigui un expert sobre la perspectiva del que passarà en el món, però les diferents opinions de les persones, quan llegeixes articles, o fins i tot les converses que puguis tindre, ja, és curiós que hi ha com una espècie de... No sé, de bivalència, algunes persones diuen que les coses comencen a anar millor, però que a la vegada serà molt dur. O sigui que sí que sembla que en alguns sectors comença a haver-hi una petita esperança de que l'economia productiva... L'altre dia estava amb el senyor Miquel Valls, que és el de la Cambra de Comerç, i m'explicava, i amb el president del Port de Barcelona, que veien indicis de que l'economia productiva funcionava, però que el sistema financer estava tan malament, el sistema bancari, que clar... es veien les coses doncs, amb moltes dificultats.
Malament rai quan els bancs també estan malament.
Bueno, malament rai, per desgràcia ens hem donat compte que aquí alimentava aquesta societat amb diners, si estan malament vol dir que tots estem malament, perquè al final són ells els que fan possible els teus somnis, les teves propostes, a base de deixar-te uns recursos econòmics per poder-ho fer front. No? Si ara aquestes no t'ho deixen fer, doncs igual sí que algunes coses funcionen, però et falta aquest menjar, que és el finançament de les coses. No?
Entenc que costa trobar l'equilibri en una situació econòmica tan, tan delicada, tan complicada. Jo li comentava a Jordi Baget, la sensació és que som més pobres i ens toca pagar més.
Sí, sí, per lo que estem veient, sí. És una societat que en aquest moment va cap a un camí de molta més austeritat, de no, més pobresa, però jo diria no dins dels pobres, que ja són pobres de sempre, no? O sigui, dintre aquesta societat que teníem d'opulència, això ens farem més pobres, eh? Perquè lògicament ens hem passat de frenada, i això no cal, ja ho sabem tots, ens han fet passar de frenada, també jo no vull ser culpabilitzar la gent, jo crec que algú intencionadament ens ha dit passeus, i ara ens ha tret diríem la possibilitat de continuar amb aquesta situació, que ja està bé, però que ni ens hem de culpabilitzar, el que hem de fer és en realitat afrontar com és la situació, acceptar-la, que sí, que serem més pobres, per què? Pues perquè lògicament haurem de pagar potser més per als serveis o per el que vulguem comprar, per el que vulguem disfrutar, i jo crec que treballarem més temps, i a sobre, clar, els salaris s'han baixat en alguns llocs, no? O sigui, la majoria. Vol dir que això és un desequilibri important de les nostres possibilitats, tant personals com econòmiques.
Salaris més baixos, gent acomiadada de les seves feines...
Sí, sí, sí. El pitjor
tot plegat és que, difícil pair.
Sí, el pitjor és que hi hagi desesperança. Mm-hmm. O sigui, això és el pitjor... Perquè, a veure, es pot viure més diners, sí, es pot treballar més, clar que podem treballar més i ens tocarà treballar més, no? Però sobretot que la gent, amb desesperança, perquè no té ni on treballar, que això és el pitjor, i clar, si pots treballar i pots treballar 2 anys més de la teva vida, doncs bueno, es treballes, no? Si tens un sou, bueno, doncs tires endavant, però clar, aquestes persones que ja no tenen l'esperança de cobrar res ni de treballar, ara m'ho comentava una persona, no? Hi ha unes certes edats... Clar, de 50 cap amunt és un problema. Si estàs aturat, que no tens esperança, que la gent no, que et fa, que la jubilació més ara tindràs un problema amb aquestes edats. O sigui, la veritat és que això és el pitjor que pot passar.
Uh-huh. Ahir el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, va dir que l'increment del rebut de la llum equivale a un cafè.
Bueno,
això ens ho podem prendre de diferents maneres.
Sí. Bueno, i la veritat és que tot es pot mirar sense allò del...
Sí.
Segons
el color del vidre,
color,
no?
De... Sí, Bueno... És veritat, tu pots plantejar, no? O sigui, cadascú de nosaltres hem de saber valorar exactament el que és important, el que és essencial de la teva vida, i després també valorar la importància d'aquell bé o d'aquell servei que se't dona, no? I si ha de ser gratuït o no ha de ser gratuït, o ha de costar poc o no ha de costar molt. És cert, potser és cert, eh? No, la frase és una frase, bueno, que et fa reflexionar, no? Potser sí que un cafè, no sé si és un cafè al dia o un cafè a l'any, no ho sé, és igual, però un cafè al dia o una cervesa al dia, doncs és el que pots evitar de prendre i a lo millor pagar la llum. Ara, clar, això dol, no? Perquè jo crec que en famílies, potser com les classe mitja o així, potser aquest punt no, però gent gran, jubilada, persones viudes, persones que estan amb atur, clar, que et pugin la llum, ostres, és que és una mica... És una mica fort, no? Perquè, clar, és una cosa que te la cobren segur, que si no te la tallen, que és un sistema que, encara que sigui un cafè per aquestes persones, per aquestes en concret, jo crec que és dur. Espero que hi hagi també bonificacions o ajudes o a totes aquestes persones. Pels demés, bueno, pues, si ens toca prendre un cafè menys, pues, el prendrem, no? Uh-huh. Perquè potser és més important tindre la llum que el cafè. Ara, és cert que no agrada a ningú que et pugin els béns essencials de la teva vida, que són la llum, la benzina, que està pujant també i no ens donem compte, i va pujant, o aquelles coses més essencials de la vida.
La sensació és que tot plegat està desgastant els governs, no? El govern espanyol, el govern català, el govern dels ajuntaments...
Oh, clar que està desgastant. A veure, les persones, la societat, els col·lectius, no ens agrada, però això és per naturalesa humana, no ens agrada que ens diguin no ens agrada les realitats que són nocives, dolentes, tot això no ens agrada a ningú, i aquelles persones que en aquest moment tenim la responsabilitat som d'alguna manera part d'aquest joc de culpabilitat o de malestar que hi ha a la societat, i llavors és molt lògic que la societat determini els seus líders, les seves persones que estan responsables, des dels més propers als més llunyans, doncs que no estan satisfets en com ha acabat aquesta situació. No? També és cert que la comprensió cada vegada és una mica més... més àmplia, no? De que les coses potser no són culpabilitzar exactament amb una persona o amb un govern, sinó que ha sigut un tema que més complex que no pas la possibilitat. Ara, l'emprenyamenta, diguem, no? L'han de carregar contra els polítics, que en realitat crec que si els polítics ens hem de retreure algú, en general, és que aquesta situació alguna responsabilitat tenim tots, els que fem la política, des de l'alcalde fins al president dels Estats Units, cadascú amb el seu grau. I bueno, la societat ha de treure aquesta mala bava que té, aquest disgust que té per el que ha passat, i lògicament, potser a vegades tampoc, jo diria, sent molt coherent, però sí que es nota que qualsevol govern en aquest moment s'està desgastant molt. Molt.
Li preocupa a l'alcalde el deute que té hores d'ara l'Ajuntament?
Oh, clar que em preocupa. Tots els deutes preocupen, no? Però em preocupa perquè, lògicament, és un deute que hem de solventar. Però s'està solventant. O sigui, totes les empreses en aquest moment, la gran majoria, tots els ajuntaments, totes les administracions tenen grans deutes. Vale? I què s'està fent? Pues, lògicament, s'estan replantejant la forma de pagament d'aquests deutes, s'estan fent pactes amb les diferents empreses, s'està buscant fórmules de financiació, i lògicament, pues, tot està en un bon camí. Les famílies tenim deutes, no? Tots els que tenen un pis amb una hipoteca tenen deute. Què passa? El problema és, el podràs pagar o no? Aquesta és la gran pregunta. No? I moltes vegades tu el podries, en una època de bonança, no te'n preocupaves gaire perquè es pagava, no sabies com, però es pagava. Tothom pensava, bueno, anaves pagant, perquè la liquidesa econòmica de tothom era bastant favorable. En aquests moments els deutes són, jo crec que ni més ni menys que més o menys que els que hi havia. El que passa que en el moment que entra la crisi es denota una falta de liquidesa econòmica per poder fer front als deutes. Val? Tot això s'està replantejant. Els propis bancs donen solucions dures, molt dures, i a vegades poc solidàries a les persones i a les administracions o a les empreses. I a vegades per culpa d'aquesta falta de solidaritat o falta d'ajuda, molta gent ha caigut, doncs, amb un problema de tenir que tancar una empresa o no poder fer afrontament. L'altra qüestió és que tens que anar ajustant la despesa que tens, vale, per tindre més ingressos per anar a fer front al deute. No? L'Ajuntament de Sitges en aquest moment té un pla, però és un pla a llarg termini. Jo sempre ho hem dit, és un pla 2015. No es podia fer front a aquell sotrac que vam tindre el 2008, de forma immediata vam posar en marxa una sèrie de mesures per fer això: augmentar els ingressos, refinançar crèdits i deutes, fer pactes amb diferents, amb les grans, diríem, empreses que tenen modificacions de contractes, i gestionar millor per poder reduir més despesa. També serà cert que baixar, d'alguna manera, aquesta societat va a que es pugui oferir menys del que hi havia, i també, com has dit molt bé, és a cobrar menys
i pagar més.
Això, jo crec que estem abocats tots a que això anirà cap a aquesta situació. Ara les administracions hem de fer un exemple d'anar gestionant millor, sobretot els pocs recursos que hi haurà en aquest moment.
Els ajuntaments tenen problemes, les famílies tenen problemes, les entitats tenen problemes, sí. El Club Natació que...
Bueno, clar, aquest, per exemple, és un dilema que té un alcalde i un govern, no? Quan una entitat com el Club Natació o altres entitats que hem ajudat et venen i et diuen escolta, mira, tenim un problema greu, perquè el Club Natació tenia un problema greu, què podem fer? No? I venen a l'Ajuntament, que és lògic, és que ho trobo lògic, que vinguin a l'Ajuntament i dir, escolta, que ens podeu ajudar? Clar, l'Ajuntament pot dir, escolta, mira, a mi no m'interessa ajudar-lo, perquè o no puc ajudar-lo, o no és el meu... la meva prioritat.
O com vostès, hi ha d'altres entitats.
Però quan veus tanta història darrere, quan veus que lògicament si hi ha una possible possible solució i tu pots col·laborar-hi, doncs penses, explorem-ho, no? Perquè portem quasi un any, quasi dos anys treballant amb el Club Natació.
S'ha fet valer molt el pes de la història en aquest cas.
Sí, sí. Les històries... A veure, en una societat, amb aquesta crisi el que hem de salvar és la història i la identitat de les coses. Perquè si matem històries i identitat, costa molt tornar-les a recollir. Tota aquella gent que fa... perdó. fa 80 anys. Més o menys va lluitar per fer una història que ha arribat fins ara. Mm-hmm. Home, sap greu, no?, que s'hagi malmès d'aquesta forma tota aquesta història, ha estat a punt de perdre's, no? Però per això estan les institucions. Les institucions crec que estan per salvar la identitat de les coses, la història, sempre que pugui. I hem trobat una solució, crec que molt intel·ligent per part de tothom, en la que bueno, l'Ajuntament fa un petit esforç, però en realitat aquest esforç és mínim comparat a el que significarà que la Club Natació pugui tirar endavant i que l'Ajuntament no li provoca un problema econòmic d'endeutament, perquè no s'endeuta perquè té un patrimoni nou i també està previst que el Club Natació pugui retornar a comprar aquest patrimoni. És com un préstec, és a dir, com si l'Ajuntament hagués fet un pont, un pont, per poder salvar tot això. Me'n sento satisfet d'haver pogut aconseguir això, igual que altres entitats que també busquem fórmules de donar via a les seves il·lusions i a la seva història.
Entenc, però, que algú es pugui enfadar?
Sí. Bueno, sempre hi ha algú que es pot enfadar. Sí, sí, clar, sí, sempre hi ha algú que es pot enfadar. Lògicament poden dir, escolta, per què no ajuden a mi, no m'ajuden a... Bueno, són decisions, no? Però, bueno, el Club Natació és una entitat que té més de 1.500 socis, és una entitat que és quasi centenària, és una entitat que els sitgetans s'han portat en el cor durant molts anys i que continuen. Bé, pot haver-hi entitats que portin menys càrrega emocional, menys càrrega social, que també s'intenten ajudar. Vam fer un fons extraordinari l'any 2008 per ajudar una sèrie d'entitats que potser no tenien tanta importància, però que els hi vam intentar, doncs, ajudar a donar-li recursos econòmics.
Uh-huh. A punt de girar full el calendari,
a punt.
Arriba el 2011, any d'eleccions.
Sí, 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 el cim municipal, sí.
Estarem, sí, divertits, sí, com aquell que diu.
Bueno, clar, ja tocava, també cada 4 anys tots sabem que hi ha un moment d'eleccions. Bueno, jo crec que és saludable democràticament que, com a més està determinat, cada un cert temps hi hagi una possibilitat de que els ciutadans puguin doncs, tornar a donar confiança o buscar un canvi a projectes nous, no? o un projecte. Perquè això fa, primer, això fa que es trenquin rutines, que es trenquin moments, ho veiem amb la Generalitat mateix, no? Que hi ha hagut com... La situació és la mateixa, però hi ha com una espècie de... Aquest canvi ha fet que realment les coses pues, es puguin veure d'una altra manera, i jo crec que és bo, a més en situacions i moments com aquests, és bo per tothom posar-se un límit i aquest límit posar-se una nova etapa. Això és bo, per tant, els que estem governant, com per la societat civil, com per les persones que vulguin agafar aquest repte, que és bo, és molt sa en aquest moment fer aquests tipus de, jo diria, de rentat per tothom, i tirar 4 anys més endavant, que és molt important.
Com qualificaria, Jordi Baiget, l'actual panorama polític sitgetà?
Bé, jo crec que el panorama polític és, bueno, és cert que jo l'escenari és una mica confús, perquè sí que hi ha una sèrie de partits que són partits que porten molta història, però hi ha potser algun lideratge, hi ha aquest nou grup, el grup independent de Sitges, en el món del catalanisme independent hem vist que pot haver-hi 2 o 3 opcions municipals, no? Bé, la veritat és que els anàlisis que es poden fer és un anàlisi d'una mica de confusió, perquè no es veu tan clar exactament quina serà, doncs, al final la representació que hi haurà per presentar-se a les eleccions, si serà molt dividides, si es concentrarà molt en pocs partits. Bueno, lògicament hi ha decisions d'algunes persones, a més que tots coneixem, que porten molts anys a la política, que encara estan pendents de si es presenten o no. Per això que jo estic una mica a l'expectativa, no és tan clar com el 2007 ni com el 2003, i bueno, pot també ser un revulsiu aquest, que hi hagin noves possibilitats i que aquestes possibilitats donin una composició, pot ser una composició molt més fragmentada, de veritat, eh? L'anàlisi encara no el tinc gaire clar fins que no es defineixi una sèrie de lideratges o es defineixi una sèrie de partits que estan en aquest moment, suposo, valorant si es presenten o no.
Us ve de gust en què farà la llista?
Bueno, a veure, a mi el projecte m'encanta. No, el projecte m'encanta. El projecte que porto és un projecte que després de 20 anys, més de 20 anys a l'Ajuntament, passant per l'oposició, passant cap a regidor de Cultura, sent alcalde 8 anys, presentant-me 3 vegades... Jo, la veritat, he de dir que m'ho passo molt bé, malgrat els moments difícils, però si fas balanç, al final dius, bueno, això és un privilegi.
És allò de la balança, no? Què pesa més, no? Lo positiu o lo negatiu?
Exacte. Primer penso, això és un privilegi, això és una responsabilitat que és única i que és una possibilitat única d'haver pogut fer el que tu has volgut fer, i la veritat és que em sento, en general, molt satisfet de el que hem fet pel poble de Sitges, no? I encara hi ha moltes coses per fer, hi ha projectes importants per realitzar, hi ha dues coses bàsiques que crec que hem de treballar encara, que és tot el tema de l'activitat econòmica basada en l'economia creativa, aquest projecte Qualia, i l'altre és aconseguir equilibrar l'economia de l'Ajuntament i fer sostenible, i aquesta sostenibilitat doni un manteniment acurat del poble de Sitges. O sigui que jo crec que aquests dos objectius són molt importants per estabilitzar uns temps que venen ara, que com tots veiem seran molt complicats, però que la sort que tenim és que la marca Sitges, el nom Sitges, ostres, et dona més possibilitats que altres, i això no ho pots mai, doncs, malbaratar. Ara, venen temps difícils, complicats, en el que la implicació, l'esforç, doncs, jo crec que serà potser tant o més que en aquest moment estem treballant.
Per tant, objectius o reptes, com comentava, que sí, en certa manera l'obliguen a tornar-se a presentar?
No, a mi no obliga ningú a tornar-me a presentar. No,
entre cometes,
no, no,
eh?
No, la veritat és que, a veure, és cert que si la meva decisió és presentar-me pels objectius i els reptes, que és el que és... però no és una obligació que tingui jo personal, ni jo crec que... seria un error, eh? Seria un error, dius que m'he presentat per obligació, no. T'has de presentar per il·lusió, t'has de presentar perquè tens ganes de tirar aquests projectes endavant, perquè si t'ho carregues com una obligació, pot ser que realment perdis aquest entusiasme o aquesta força que necessites, l'energia per tirar endavant els projectes.
Per tant, 80% que sí, 20% que no?
No, mira, això ja sé que és una de les grans preguntes que m'està fent tothom. Molt aviat hi haurà la comunicació de la meva decisió, perquè com saps molt bé, els partits, almenys el meu partit, aquest mes de gener ja ha de decidir i proclamar tots els candidats. Jo preferiria, per respecte al meu partit, fer-ho en el moment que toqui.
Mm-hmm. D'acord. Si l'alcalde ara, per uns moments, fos un ciutadà de peu, normal i corrent, i no tingués la responsabilitat que té com a alcalde, com se sentiria? Com hauria d'estar preocupat pel futur del poble?
Home, a mi és una pregunta complexa, sí, perquè en ser un ciutadà de peu, que ho soc també, però com a alcalde...
És a dir, aquell ciutadà, ciutadà que es preocupa més pel dia a dia, per si una vorera està trencada, per si ha caigut pel carrer perquè un tram del carrer està malmès...
Jo diria...
Perquè creu que el Sitges no està net del tot.
De les preocupacions que poden tenir els ciutadans, hi ha una que és la del dia a dia, i del dia a dia, quan diem, doncs, el manteniment de la via pública, quan diem la seguretat, quan diem de la qualitat de vida de les entitats, el futur de les entitats, i una altra, la seva prosperitat econòmica. Jo crec que les dues són molt importants, eh? O la tercera, la sostenibilitat del seu ajuntament. O sigui, parlant de la prosperitat econòmica del poble, jo en aquest moment hi veig una llum, les dades estan donant pel president del Gremi d'Hostaleria, per diferents això, que hem sortit del forat que teníem el 2008 i el 2009, i en aquest moment crec que tenim una llum. O sigui, per això estaria no preocupat, sinó estaria, doncs, vigilant, que si anem per aquí no anem gens malament. En quant a la qualitat de vida de la gent, del que estàs dient, no? Sí, lògicament, tota aquesta redefinició econòmica de tots els contractes, passarem un temps en el que s'ajustaran tots aquests serveis i aquests serveis baixarà la qualitat, baixaran la qualitat, i això ja s'ha vist i no cal que ho repeteixi. I lògicament, per tornar a tindre uns nivells de qualitat, jo crec que tardarem uns anys, si és que aquells nivells de qualitat també eren potser exagerats. El que haurem de fer és un plantejament nou com a model de societat. Potser a vegades és exigir uns nivells de excessius, potser tampoc són bons, perquè passa això, no? Al final, acostumar-se després a menys és pitjor. Potser és acostumar-se a uns nivells raonables per lo que vol la ciutadania i raonables per lo que es pot pagar, i aquesta adequació de concepte i de realitat, doncs passarem un temps que realment doncs costarà una mica aconseguir-ho. I després, per la sostenibilitat econòmica, ja dic, jo crec que el 2015 és quan hem d'aconseguir un nou concepte d'Ajuntament. No és només dir, home, hem equilibrat els comptes, no. Jo crec que la base és aprendre del que ens ha passat i fer un Ajuntament sostenible econòmicament. Què vol dir? Doncs que les finances de l'Ajuntament, com es finança l'Ajuntament, primer millorar el seu finançament, i l'altre és no utilitzar la despesa, l'ingrés variable per la despesa ordinària. Aquest és un concepte bàsic que s'haurà de fer de fórmula de transició, però crec que és bàsic, i després entendre que tot allò que són equipaments, nous equipaments, inversions importants, no seran fàcils perquè tot es finançava a base de la conveni urbanístic, de les llicències d'obres, i això que segur que durant molts, molts anys no ho veurem, haurem de buscar noves fórmules per assumir els reptes de nous equipaments i de grans infraestructures, no? I això, bueno, haurem d'estar una mica alertes a veure com evoluciona la societat i l'economia de la pròpia societat espanyola, a veure cap on va perquè els ajuntaments puguem tindre un finançament nou.
Parlant de projectes, què ha de passar amb Aigua Dols? Cada any li pregunto, eh?
Sí. Bé, sempre he dit, a veure, jo tinc les coses molt clares, les matiso segons el que la societat i la ciutadania diu, i alguna vegada les tinc molt clares, però també les tiro enrere si no té una coherència davant de lo que en la realitat o el moment. Val? Jo vaig viure amb el Jaume Serra a l'inici d'aquella zona esportiva, que ell li feia una al·lusió enorme. Jo vaig viure amb ell i vaig tindre la mala sort ens va deixar, no? Aquella zona esportiva s'ha de fer. Aquella zona esportiva s'ha de fer per dues raons, perquè a més el Pla General del 2006 va ratificar que allà es tenia que fer una zona esportiva. I nosaltres vam fer un projecte d'una zona esportiva que per sort vam poder fer el Camp de la Blanca Subur com a primer projecte, i que volíem fer l'altre estadi i un pavelló, perquè és la idea, i ens va sortir malament perquè va entrar la crisi, perquè nosaltres teníem tot molt ben encarat, en el sentit de que hi havia possibilitats de no vendre, de donar a concessió el camp de futbol actual per fer-hi algun tipus d'equipament privat, vale? I poder fer un estadi de futbol i un pavelló. Bé, la crisi ens va donar una bona bufetada i ens va dir que impossible de fer-ho, no? Bueno, a la que hem tingut una altra oportunitat, hem estat pensant com fer-ho, de quina manera, bueno, doncs hi tornem, perquè ara sembla que a través d'un nou model de buscar inversors i que s'ha estabilitzat una mica, hi ha noves perspectives de que alguna gent pot estar interessada, algun fons d'inversió, en algun tipus d'equipament privat que pot ser important per Sitges, que pot generar economia, doncs, bueno, ho intentem una altra vegada, no hem renunciat mai.
Perquè el problema quin és? Que no es defineix ben bé què ha d'anar a Aigua Dols, o que no hi hagi algú amb calés que vingui...
No, a veure, aquí hi ha un dilema, no? Si ara vingués una persona i digués, jo agafo aquest terreny per 20 milions d'euros, és que jo no tindria cap dilema. Perquè clar, imagineu-se, no? Que sí. ni és ni el cas.
D'acord.
Perquè lògicament, primer objectiu, el camp de futbol nou per Sitges, la zona esportiva. Aquest és el nostre primer objectiu. Vale? Segon objectiu, home, solucionar molts problemes d'Aigua Dols. Aigua Dols en té molts de problemes. Aquell camp de futbol que es va fer fa 50 anys allà, que després, com deia algú, home, és que estava després del cementiri, imagineu-vos el lluny que estava, no? Provoca molts problemes. A més, és un camp saturat, perquè hi ha una gran pràctica que això ens ha de satisfer a tots, no? Saturat, sí que l'hem anat arreglant, però encara no és un camp com nosaltres ens mereixem o com la gent es mereix, no?
Diem-ne en condicions.
En condicions, vale? Llavors, bé, escolta, si aigua dolça allà li podem fer un pàrquing, si allà aigua dolça, a més, li podem fer un equipament. Ara, quin és el problema? Bueno, el problema és, primer, evitar que els veïns d'allà tinguin... els malmeti urbanísticament. Això que ni es preocupi ningú, el paisatge el tenim molt clar i lògicament hi ha uns paràmetres i aquests són els paràmetres urbanístics que s'han de fer. I l'altre és quin tipus d'equipament. Però ara tu no pots... Són equipaments privats socials. Estem parlant d'una universitat, no? Bueno, doncs, per què no podria anar allà a una universitat? Com? Igual, és el mateix... O sigui, és el mateix. Nosaltres hem posat a concessió un terreny. La universitat li vam ensenyar, eh? I van dir, no, està massa lluny de l'estació del tren i del centre del poble, no ens interessa. Uh-huh. Vull dir que, en realitat, nosaltres el que hem fet és obrir un ventall que ens expliquin què creuen aquesta gent que pot invertir, quina seria, segons les regles del pla general, del que diu allà, a l'equipament o l'activitat que creuen. Després ho analitzarem amb l'oposició i amb els veïns més propers que, lògicament, tinguin doncs, que els hi afecti més aquesta posició.
L'any 2011 ha de ser l'any de la quarta escola, també?
Sí, aquesta sí. Aquesta... Home, jo la veritat que n'estic molt content d'haver aconseguit aquests 8 anys que tinguem totes les escoles ja en un edifici, que a més estiguem ben coberts educativament, tinguem dos instituts, un renovat i un nou, que tinguem 2 llars d'infants, que tinguem 2 escoles, el Potorillo i el Barratxina, ja molt ben remodelades, fent els gimnasos nous, hem aconseguit posar ascensors, hem fet bastanta feina, un Maria Usó, una escola nova, i ara molt aviat, suposo que espero que abans de Setmana Santa veurem començar les obres de l'escola Agnès de Sitges allà a Quim Mar. Home, jo crec que això és un gran avenç. En una societat es mesura per la seva capacitat d'educar els seus infants i joves i la seva capacitat de generar una cultura que l'identifiqui, no? Pues, lògicament, crec que en aquest hem fet una bona feina, tant nosaltres com la Generalitat, que ens ha donat un cop de mà.
Per cert, parlant d'escoles, l'escola Esteve Barratxina compleix 50 anys.
Pues sí, eh? Pues sí, 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 sí.
I l'alcalde suposo que n'està especialment satisfet, sí, per la part que li toca.
Home, satisfet i emocionat, perquè, escolta, una escola són...
És vostè, permeti-m'ho, un bocí de la història, també.
Sí, bueno, vaig, soc encara un mestre d'aquesta escola, i vaig estar director uns anys, i vaig celebrar els 40 anys, precisament, jo com a director. Home, jo me'n sento molt, molt, molt orgullós de l'Escola Barratxina, perquè, primer, com a institució, no? 50 anys d'una institució que ensenya als fills, que als infants, que ha tingut una història molt convulsa, de ser des d'unes escoles nacionals, a tindre més de... Quasi jo recordo arribar que hi havia quasi 1.000 alumnes, que el pati era impressionant, hi havia la famosa EGB, no? Que arribava fins a 8è, i la veritat és que ha tingut una influència enorme, com qualsevol institució escolar en el poble, però bueno, l'Escola Pia i l'Escola Barratxina van ser, lògicament, escoles que tots els fills del poble hi han passat una per una altra, fins que es va crear l'Utrillo, i llavors va haver-hi aquest traspàs de gent del Barratxina que se'n va anar a l'Utrillo. No? Jo crec que ens hem de sentir tots molt orgullosos de les nostres institucions escolars. Sempre he dit, i a més ho manifesten els pares que venen de Barcelona a matricular-se, que tenim un sistema educatiu de molta qualitat, molta qualitat, tant públic com a privat, i que l'Escola Barratxina n'és una part important d'aquesta qualitat i d'aquesta història de Sitges.
Tornem a la qüestió del balanç que comentàvem a l'inici de la conversa amb l'alcalde. Seria capaç, Jordi Baget, de dir-nos un moment bo de dir allò, ostres, bingo.
Sí, bo. Home,
un o més d'un, el que cregui.
Bueno, n'hi ha diversos, no? Per mi va ser un moment bo quan les persones de la universitat em van dir que sí, que volien posar la universitat a Sitges. Un moment bo sempre és, per mi, un moment bo, d'aquells que sempre espero, és l'entrada de la festa major, al final quan s'acaba la professó, l'entrada a la parròquia. Sí. És un dels moments més bons que he vist sempre. No sé, per aquella raó, entre les gralles, entre totes les emocions que es viuen, i això és un moment que et sents molt bé, molt bé, molt bé. Però en moments bons, home, doncs també el poder ajudar algunes persones que et passen moments difícils i complicats i amb una petita ajuda, o fins i tot escoltant-los ja, els hi dono la possibilitat de que se sentin ben atesos, se sentin ben escoltats. Bueno, n'hi ha de bons, sí, n'hi ha de bons. Lògicament, doncs, n'hi ha bastants. No? Va ser un també molt bo veure que començava amb les obres del Passeig de la Ribera. Mm-hmm. Per mi va ser allò que era un objectiu que tenia feia molts anys, que tenia ganes de fer d'aquest passeig un passeig per les persones, més agradable. Ah, un altre moment molt bo va ser també la inauguració de l'oficina de turisme. Per què? Perquè doncs, aquell bar que hi havia allà, la Taza d'Oro, no sé si us recordeu,
sí.
A mi em donava una mala... Em sentia molt malament com a alcalde veure com la gent que passava cada dia per allà teníem un deteriorament, allò. Era com bastant... Ostres, denigrant. A mi em costava molt, eh? I quan vaig veure que obríem aquella oficina, que a més ha donat un resultat important, ostres, em vaig sentir també molt satisfet. Teníem molts, de bons, molts. Mm-hmm. Passa que recordar-los...
Clar, és complicat.
Però n'hi ha molts, eh? Sí, de veritat que sí. Sí, sí.
I algun moment que... Ara anem a l'altre moment de la balança, eh?
Moments difícils, però quan desapareixen persones que has tingut molt bona relació amb ells, o que persones com el president del Rumbi, vale? Que va ser una persona que a mi em va sorprendre molt i que teníem una gran relació i que pues, sap greu, no? Que persones que han tirat endavant amb tanta il·lusió un projecte com aquest desapareguin, pues, són moments d'usos, eh? Quan vas a veus aquestes situacions, o per exemple, moments... d'usos quan, bueno, lògicament les dificultats econòmiques que tu tens i que veus i que necessites doncs en aquell moment trobar una financiació o que algun proveedor necessita que pagar-li busques per tot arreu i no trobes i bueno, el mes que ve, però són moments d'usos i que saps que fas patir a la gent, que tu tens totes les ganes de poder-ho solucionar i a vegades ho soluciones més tard del que la gent ho espera, però són moments complicats.
El 2011 ha de ser un passa com puguis o l'inici d'un nou projecte que ens ha de dur, com deia l'alcalde,
ara
el 2015?
Sí, ara sí que els que tenim responsabilitats no podem de passa com puguis, eh? No podem, no perquè hi hagi unes eleccions, ara, això és igual, deixem-ho, ni les persones que vinguin o que estiguin o que estem el 2000 a partir del juny, juliol, jo crec que en aquests moments... necessitem que tothom treballi per un objectiu que Sitges. Eh?
No el que passa és que, perdoni, ara en els propers mesos potser arriben aquells moments en què clar, l'Ajuntament ha de treballar pel que ha de treballar, però també es comença a viure ja aquell clima preelectoral.
Lògicament, no ens enganyem. Hi haurà una paràlisi d'activitat, sobretot de lideratge polític de tothom, fins i tot hi haurà ara l'oposició, doncs tindrà que fer els candidats també tot un paper diferent que han fet fins ara, però bueno, això és dintre del joc. Però jo el que vull dir, en aquests moments, així com el 2007 era una altra situació, en aquests moments és molt important, és més important el projecte de Sitges que el projecte personal, val? Si el 2007 potser no, el projecte personal, com que tot anava molt bé, jo crec que ara, en aquests moments, i després necessitem de les aliances dels líders que vulguin replantejar o plantejar projectes a Sitges. No podem malmetre l'esforç ni les sinergies de les persones que vulguin tirar endavant un projecte per Sitges. Estiguin a l'oposició o estiguin governant. Això és molt important en aquest nou pas cap al 2011-2014.
Què li sembla, per exemple, que Ferran Mascarell sigui el nou ministre de Cultura? Consell de Cultura, per
bueno, jo no estic molt satisfet i encantat per diverses raons, eh? Perquè el Ferran Mascarell li tinc molt apreci, tinc molta admiració per Ferran Mascarell des de fa molts, molts anys. Ja quan jo era regidor de Cultura fa 20 anys ja tenia relació amb ell. Quan va ser conseller la tenia. En el propi partit és una persona que en el món de la cultura doncs, té una ascendència i uns criteris, jo molt content, per moltes raons. Una, perquè el senyor Mascarell és un home, un intel·lectual que estima la catalanitat, el seu país, i aporta un valor a la cultura molt important. L'altre, perquè té els mateixos principis que tinc jo, eh? I, a més, estima molt Sitges. És una persona que aprecia molt el nostre poble com a referent cultural, i ens ha ajudat. Jo n'estic molt satisfet i crec que farà una gran tasca en el món de la cultura d'aquest país i que Sitges té una oportunitat de tindre un conseller que aprecia molt i estima molt aquest poble.
Mm-hmm. Entenc, però, que el Partit dels Socialistes s'hagi molestat.
Home, ho entenc. És normal. És normal. És normal. Eh? És normal perquè, lògicament, està governant amb un govern d'un altre partit que, lògicament, és el rival màxim del Partit Socialista. Però crec que com a socialistes, i aquesta és la meva opinió, ni per mi no és cap traïdor, és una persona que, bueno, té una opció de voler liderar un projecte, i com que el conec, els seus principis no canviaran. I si no, em defraudaria molt, lògicament, i espero que no sigui així. I crec que farà una bona tasca per aquest país, que necessita realment de consellers de cultura com ell.
On comença i acaba la rivalitat política?
Perdó. La rivalitat política on comença i on acaba? On cadascú vulgui posar-la. Perquè...
Per un poble.
Sí, bueno, la veritat que la rivalitat política...
On ens coneixem tots, sí. On ens veiem molt pel carrer, on ens hem de saludar, on ens hem de trobar en molts llocs...
Bueno, el problema és que vols aspirar...
Entenc que determinats moments són difícils per vostès.
Sí, home, clar, lògic. Hi ha moments... A veure, el que els polítics en aquest moment, doncs, bueno, i sempre, és l'aspiració. Clar, tu fas polític per poder governar, no per estar a l'oposició. Perquè per estar a l'oposició no entén ningú. Per governar, què vol dir? Liderar, vol el teu projecte, la teva manera de veure les coses. I, lògicament, per poder-ho aconseguir, has de fer un combat, has de fer un partit, has de lluitar contra l'altra persona que en aquest moment pues, està governant, no? Llavors aquí és on entra la rivalitat. Fent un símil de futbol, lògicament el Barça i el Madrid són rivals, no? Però quan estàs jugant al partit, ben segur que allà pots posar tot, pot haver-hi més ètica, menys principis, menys, pots fotre patades o no, però lògicament...
El que es diu sempre, una cosa és la rivalitat, al camp, i l'altra com a institució, evidentment.
Clar. Però després, els bons polítics, crec jo, són persones que això, una vegada ha acabat el partit d'això, tenen que continuar sent persones que educades, que es respectin, que lògicament entenguin quin és el joc i que sobretot s'ajudin uns als altres a tirar endavant la pròpia vida de les persones o fins i tot la pròpia... el propi projecte de Sitges.
8 minuts i arribarem a les 11 del matí. Té ja pensat l'alcalde com acabarà l'any?
Com l'acabaré jo?
Sí.
Bueno, jo crec que l'acabaré com quasi tothom, que el pugui acabar de forma, doncs, divertint-se una mica amb la família, amb els amics, celebrant-ho i desitjant sobretot que l'any que ve sigui millor. No és que tingui clar que ho pugui ser, però almenys el desig és molt important, no? I perdent, i sobretot intentaré demà, doncs, amb aquesta màgia que és el cap d'any, pues sentir-se bé, disfrutar-ho, i si tot t'acompanya, malgrat aquest petit refredat, si tot t'acompanya, pues sobretot estar amb la família i desitjar-se a tothom que, bueno, l'any que ve pues sigui una mica millor per tothom. Sobretot que tinguem salut. Primera gran repte per tothom, però que és lo lògic. I després que puguem sortir-nos d'aquesta desesperança i que hi posem il·lusió, que hi posem treball, esforç, i que entre tots ens ajudem a aconseguir superar tots aquests moments que estem vivint.
I començarem l'any i vindran els Reis.
Ah, això sí que és important. No, bueno, jo és el que dic, no? La màgia dels Reis... és bàsic en el món, o sigui, jo crec que els Reis són molt importants a la societat i són molt importants per les il·lusions, per aquells moments, i és molt important que els Reis facin entendre als nostres fills, als nostres infants, que aquest món encara hi ha Reis, no? Que malgrat nosaltres estiguem en aquesta situació que creiem poc en els Reis, home, és important sobretot que les noves generacions creguin que els Reis existeixen, que els Reis porten il·lusions, màgies, porten moments bons, i que aquesta força que ens donen aquests moments són per superar els moments difícils i per poder tirar endavant un projecte de vida i de ciutat.
I l'alcalde ja ha fet la carta, suposo?
Sí, la carta. A mi em fa il·lusió fer la carta, perquè crec que és una manera també de pensar què vols en aquesta reflexió que fas, no? No només de balanç, sinó de dir, bueno, i ara aquest 2011, què t'agradaria que et portessin els Reis, no? I ja et dic, sobretot, que primer pensar en la família, pensar en la salut, a pensar en la possibilitat de continuar treballant pels projectes que tens, i sobretot no deixar mai de les il·lusions i els somnis i els projectes que em facin, sobretot, tindre molta energia per continuar treballant.
Què diu la família?
La meva família? Bueno, que m'embolico molt. que realment, bueno, la meva família està molt... sempre al meu costat, sempre al meu costat de tirar endavant els projectes, i pensa que, lògicament, el projecte personal sempre està lligat al projecte de la meva família, sempre. Això sempre ha sigut una premissa que si no no tindria sentit, no? Primer és la meva família i després són els projectes i per això sempre ho compartim i som les persones que més pues, ajuden i col·laboren amb
mi. Que havia fet la crossa més important, no?
La més important de totes, la més important. I jo crec que ho ha de ser, ho ha de ser. Si no ho és, la crossa més important és que tens un problema a la família que per sort jo pues, no tinc.
Uh-huh. Com dèiem, vindran els Reis, vindrà Carnaval...
I vindrà aquests Sitges...
Tindrem la Setmana Santa.
No? Ara ho dèiem, eh? Ostres.
I tornarem a començar, eh? Aquella sí, sensació de que sí. Tornem a començar.
Perquè la vida és una roda que com... No? Hi ha aquella cançó que mexicana, ranchera, diu que con dinero sin dinero... sempre hago lo que quiero i la vida és aquella cançó que, home, té la seva gràcia però té el seu missatge, no? Que la vida és rodar i rodar, però Sitges segur que amb menys o més diner farà Carnaval, farà Festa Major, vindrà l'estiu, vindran els turistes, vindrà el Rally, perquè fixeu-vos, ha passat la crisi. Perquè la crisi ha passat, el que ara estem ja immersos en aquest món, no? A mi em deia una persona, escolti, vostè, mira, ja pensi que hi ha hagut un gran temporal en el mar, enorme, i ara li queden 5.000 milles per navegar d'aquesta manera, o sigui, no s'inquieti, vostè no s'inquieti perquè estarà així molt temps, no digui que hi ha crisi, no, ja hi està, vostè ja ha atès això. Pues, malgrat això, va haver-hi un moment que va perillar el Rally, va haver-hi un moment que va perillar el Corpus, que va estar el Carnaval, teníem... Pues no, pues ho hem superat i cada vegada pues amb menys diners s'està fent el mateix. Vol dir que, malgrat la situació econòmica, Sitges farà el que sempre ha fet, perquè ho ha fet des de fa molts anys, que és ser un poble alegre, ple d'activitat, amb entusiasme, amb il·lusió, sortirà al carrer i farà que la gent que vingui s'ho passi molt bé i això generarà també una economia molt important, eh? Que això és bàsic.
Que bé, la fi és el que deia ahir el president de la Generalitat, Artur Mas, amb menys hem de fer més i millor.
Sí, 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 a vegades no és fàcil, perquè la frase queda, és molt interessant, però és cert, en aquest moment es tocarà viure amb menys recursos, però hem de fer més i millor, però jo crec que som capaços tots de fer-ho, eh? Si això no és la primera vegada que a aquest món li passa això, eh? Què pitjor que una guerra mundial, i va saber sortir-se'n i ho va fer millor i no hi havia recurs. A vegades a mi les persones grans em diuen la crisi la tenies que haver viscut quan va acabar la guerra, vale? Allà, i mira, ens en vam sortir i vam patir molt, perquè no teníem ni per menjar, i vam sortir.
És el que diuen els avis, vosaltres no heu passat gana.
Exacte, diu, us en sortireu, i us en sortireu, i aquesta societat se'n sortirà, i amb pocs recursos farà millor aquest món, que sempre el que hem d'aspirar i el que hem d'això. Ara, és cert que hi ha gent que ho veu molt malament, perquè ho està passant molt malament, i jo el que hem de tindre és un record per tota aquesta gent que en aquest moment, malgrat estiguem ara dient tot això, ho està passant molt malament.
Doncs amb els millors desitjos acomiadem aquesta conversa, la darrera de l'any, amb l'alcalde Jordi Baiget. Jordi Baiget, molt bon any.
Bon any. Bon any.
Que el 2011, malgrat tot, ens dugui doncs, el que hem anat comentant, no? D'entrada a la salut per poder continuar trobant-nos i per, en la mesura del possible, anar, anar tirant, com es diu.
Deixem desitjar-te un bon any a tu i a tot l'equip i a tots els sitgetans. Primer, una bona entrada d'any, i a partir del dia 2, sapiguem que esperem i desitgem que treballarem tots perquè aquesta societat i aquests Sitges pues, tingui esperances, vagi millor i que les persones, sobretot, que en aquest moment no tenen feina o que tenen problemes de salut, pues, puguem tots ajudar-los a aconseguir superar aquests problemes.
Jordi Baiget, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon any.
Bon any.
I a vostès, doncs, tornem res després de les notícies en Com Ràdio. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.